Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
El sector de la restauració denuncia que les noves restriccions en vigor des d'avui i fins l'11 de gener condemnen els seus negocis. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Des dels bars i restaurants sabadellencs asseguren que els horaris plantejats per la Generalitat, amb la possibilitat d'obrir només per servir esmorzars i dinars i de distribuir sopars per emportar, els fa perdre diners.
Bueno, para nosotros ha sido un desastre económico, ya que dependemos totalmente de este trabajo. Somos muchísimas personas que trabajamos en el sector de la gastronomía.
Crec que és una mica il·lògic tot això. Crec que és per dir, no us tanquem, us deixem oberts, però no té cap lògica.
Del 20 al 30 de gener eren bons dies per l'hostaleria i ara, doncs, imagina't, no? Tornem a estar tancats. En el nostre cas ja no ens surt a compte ni obrir per esmorzar, amb l'horari que ens han proposat, ni obrir per emportar, perquè és una cosa que saber de cafeteria per emportar no funciona, i el nostre horari habitual s'ha vist reduït a fer només, dinars.
A partir d'avui també està en vigor un confinament comarcal tots els dies. Només es contempla com a excepcions visitar familiars o persones properes i fer nit en un hotel.
La transformació de 150 àrees de jocs infantils de la ciutat ja ha acabat, mig any després d'encetar-se.
Amb una inversió d'1,5 milions d'euros s'han renovat àrees de tota la ciutat, però des de l'Ajuntament ja han anunciat que les actuacions no acabaran aquí i que construiran una nova àrea per a infants amb cadira de rodes o necessitats de mobilitat especials. Serà davant de l'Escola Francesc Bellapart dels Marinals.
En esports, el Sabadell es troba en zona de descens, tot i l'empat de dissabte contra el Castellón.
Els homes d'Antonio Hidalgo es quedaran a la zona perillosa de la classificació durant les festes arran de la victòria ahir de l'Alcorcón contra el Cartagena, que ha comprimit encara més la zona baixa. La plantilla no reprendrà els entrenaments fins dilluns de la setmana que ve.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 11 graus a Sabadell, temperatures que han tornat a baixar lleugerament. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a l'Ester Batalla. Bona tarda.
Hola, iniciem el repàs meteorològic. Ho fem parlant d'aquesta tarda, marcada pel pas de núvols alts i prims en el conjunt del territori. Si bé en alguns sectors la situació és ben diferent. Al Pla de Lleida han persistit estrats baixos i boira, i això ha fet, a més, que la temperatura no pugés als 7 graus en tots aquests municipis. I, a més, a punts del Pirineu Occidental, la nuvolositat ha estat força més compacta aquesta tarda i inclús esperem alguna precipitació feble, especialment cap al vessant nord, cap a la Vall d'Aran, amb una cota de neu avui en torn dels 2.500 metres. I de cara a demà, què esperem? Doncs aquesta nit i matinada de nou tornaran a estendre's una mica més aquests estrats baixos i, per tant, fins a primera del matí de demà parlarem de mala visibilitat amb aquesta boira i bancs de boirina a punts de baix i puntalades de l'interior, que localment de nou seran persistents al llarg de la jornada a punts de Ponent i de la Vall de l'Ebre. D'altra banda, el matí serà molt assolellat a la resta del territori i sí que a partir de migdia tornarem a veure aparèixer aquestes bandes de núvols alts i prims que circularan d'oest a est. En quant a la temperatura, demà s'espera que pugi tant la mínima com la màxima, lleugerament o moderadament, tret de la zona de Ponent i de la Vall de l'Ebre, on, a causa de la boira, la temperatura màxima quedarà semblant a la d'avui. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Pel que fa al trànsit, situació molt complicada a la xarxa viària més propera a Sabadell. A la C58 trobem 4 quilòmetres de retencions a Montcada, en sentit Barcelona. A la B30 hi ha 1,5 quilòmetres de cues a Barberà per enllaçar amb l'autopista del Vallès, en sentit sud, i 2 quilòmetres a Cerdanyola, en aquest cas en sentit nord. A Barcelona, trànsit molt dens a la ronda litoral entre Cantunis i la Barceloneta en els dos sentits, i a la ronda de dalt entre Sant Gervasi i el túnel de la Rovira també en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7. Els restauradors de la ciutat s'han mostrat indignats amb les noves restriccions que la Generalitat ha decretat per al seu sector. En el primer dia d'entrada en vigor asseguren que aquests horaris no els ha pensat algú que sàpiga com funciona el sector i lamenten que els aboca a perdre diners.
Bars i restaurants només han obert de 7:45 a 8:45 del matí, de la 1 a 3:45 de la tarda. L'aforament és del 30%, tant a l'interior com a les terrasses, amb un màxim de 4 persones per taula, ampliable a 6 si són d'un mateix grup de convivència. A Ràdio Sabadell hem sortit a preguntar-los quines sensacions tenien en el primer dia de les noves restriccions, i això és el que ens han dit.
¿Pueden haber restricciones? Sí, pero nos deben de dejar trabajar en un horario en el que la gente necesita que le demos un servicio, no en horarios que són totalment lo contrari.
La veritat que va estar malament. El que no podem fer és començar a retallar i no pensar en el petit comerç. I sobretot en l'hostaleria. És una merda, o sigui, una caca de la vaca. O sigui, paraules concretes i directes.
Amb això, amb el que podem facturar i amb les ajudes que ens poden donar, no cobrim gastos.
Crec que la gent encara no és conscient, crec que no ha arribat a tota la gent. S'enfaden amb nosaltres perquè no ho saben. Y muchísima menos feina que la que teníamos antes.
Hay familias que no tienen, que viven igual de un sueldo y a la hora de comer eso también les influye. Eso a todos nos afecta, todos. A algunos puede que menos, a otros más y a otros los deja igual casi en la calle.
Els establiments de menjar per emportar també poden funcionar entre les 7 i les 10 del vespre i fins les 11 en el cas del repartiment a domicili.
Encara sobre les restriccions, el portaveu del govern local, Pol Gibert, ha explicat que la Generalitat es va comprometre a redactar una sèrie de normes específiques per les activitats nadalenques dels ajuntaments. Aquest text encara no s'ha publicat, però assegura que les noves restriccions no afecten la planificació del Nadal a Sabadell.
Es va comprometre la Generalitat a treure una resolució paral·lela on desenvolupava l'afectació sobre temes nadalencs, diguem, no? En quant a, doncs, això, ambaixadors, els Reis i diferents activitats en l'entorn nadalenc. I aquesta resolució encara no ha sortit, amb la qual estem pendents que surti, perquè entenem que aquí s'aclarirà, doncs, algun aspecte més concret, no?, que pot afectar, però de moment, amb el que ha sortit avui en dia, no hi ha afectació de la planificació nadalenca de l'Ajuntament. I, evidentment, estem atents a que pugui sortir qualsevol resolució que pugui modificar això.
Recordeu que totes les activitats requereixen cita prèvia, que es pot demanar a través del web municipal, la nova aplicació Sincronitzats o les oficines municipals. Tot plegat ho hem sabut el dia que els ingressats al Taulí per coronavirus han crescut en 15 respecte a divendres i ara se situen als 112, dels quals 18 es troben a la unitat de cures intensives i a semicrítics.
En aquests dies, 3 persones han mort arran de la Covid-19 i s'han registrat 22 nous ingressos. També s'han diagnosticat 38 nous casos de coronavirus per PCR a urgències. Tot plegat el dia que el risc de rebrot se situa al 412 a la ciutat, 28 punts per sobre que divendres, i la velocitat de transmissió és de 1,60, lleugerament per sota de la de fa 3 dies, quan es trobava a l'1,64.
Amb aquestes dades a la mà, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha alertat que encara han de venir mesos durs pel que fa a l'impacte de la pandèmia a la ciutat i que el gener en serà el primer. En aquest sentit, també s'ha mostrat favorable a posar-se la vacuna per poder revertir aquesta situació a mitjà i llarg termini.
De fet, Ferrés assegura que si podem superar aquesta pandèmia és gràcies a la rapidesa en què s'ha aprovat la nova vacuna.
Que les vacunes ha sigut un dels grans èxits de la ciència d'una part del segle XX i que ho serà també en el segle XXI. I, per tant, jo absolutament tota la confiança amb els científics mundials, amb els metges i metgesses, que al final no hem d'oblidar que ens n'estem sortint perquè la ciència està on està. Aquesta pandèmia al segle XIX, doncs, segurament s'hagués viscut molt diferent i avui en dia fa que, precisament, pràcticament en un any, puguem dir, no vull sentir el ministre Illa, no, amb les declaracions que feia, que deia, escolta, tot es preveu que tinguem, si tot va com ha d'anar, i amb tots els condicionals, perquè això de vegades és fer com una mica futurologia, però que anirem amb una campanya d'estiu, no?, amb unes vacances d'estiu molt més normalitzades que el que ara tenim.
L'alcaldessa també ha manifestat la intenció de celebrar l'acte d'homenatge a les víctimes del coronavirus, suspès precisament per l'empitjorament de la pandèmia de cara a l'estiu.
Tot plegat ho ha apuntat en una roda de premsa de balanç de l'any, en la qual ha assegurat que la ciutat ha recuperat el rumb gràcies al seu govern.
Que és molt important, doncs, òbviament, a la gent que ens està mirant com a ciutat, que tinguin clar cap on anem. Després pot agradar més o menys cap on anem, però tenen clar cap on anem i crec que portàvem molts anys a la ciutat sense tenir rumb. I, per tant, crec que hem recuperat el rumb, que tenim rumb, que hi estem anant, que no només es diu anar cap allà, sinó que ja s'estan començant afeccions per anar-hi. I, per tant, des d'aquest punt de vista i amb tota la humilitat, crec, doncs, que hem fet tot el que es podia fer de la millor manera en aquest moment de crisi.
El líder socialista ha reiterat com a principals projectes a mitjà i llarg termini el foment de l'eix de la Gran Via i el Taulí, així com de l'aeroport de Sabadell com a pol d'atracció de noves empreses a la zona sud de la ciutat. En aquest sentit, l'alcaldessa assegura que ja s'està treballant perquè els fons europeus facilitin retallar els terminis de compliment d'aquests projectes.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Avui ha entrat en funcionament l'aparcament de l'estació de l'intercanviador Sabadell Nord sense que s'hagi obert prèviament el procés de pupil·latge, com s'havia anunciat. L'esperada infraestructura de ferrocarrils de la Generalitat ha de permetre el sistema Park and Ride per als usuaris, però també dotar de més places d'aparcament als barris de Torreguitar, la Creu Alta i la Concòrdia, on es troba situat el pàrquing.
Són barris tan poblats que per Antonio Recio, president de l'Associació de Veïns de Torreguitar, es podria omplir tot l'aparcament a pupil·latge.
Són barris molt poblats. on tant en la banda de la Concòrdia com en la banda de Creualtat, encara que tinguéssim el pàrquing buit, també s'ompliria, a Pupilatxa. El que passa que no és la finalitat l'explotació privada com a aparcament, sinó que està de suport a lo que és la xarxa del transport públic.
El nou espai té 3 plantes de capacitat per 307 cotxes, 33 motos, així com 11 vehicles per usuaris de mobilitat reduïda. D'aquestes, només un terç estaran destinades al pupilatge pel veïnat de la zona, un procés que havia de començar el dia 14, quan els interessats podien demanar informació a través del telèfon 012. Recio sospita que qui ha pogut fer-ho és perquè ho ha fet a través de contactes dins l'administració. També explica que reclamaran a l'Ajuntament que les proporcions que ha fet Ferrocarrils de la Generalitat de les places a pupilatge, lloguer temporal o al Park and Ride es puguin canviar si no són les adequades. Els preus seran de 50 euros mensuals per cotxes, 20 per motos i 5 per bicicletes.
L'Ajuntament dona per acabada la renovació de 150 àrees de jocs infantils de la ciutat. La transformació d'aquests espais va començar fa 6 mesos i ara ja estan tots en condicions. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, i el tinent d'alcaldessa de Cohesió Territorial, Jesús Rodríguez, han estat visitant aquesta tarda alguns d'aquests espais. També han anunciat que a finals del 2021 volen començar a construir una àrea de joc per infants que vagin en cadira de rodes o que tinguin necessitats de mobilitat especials.
La renovació de més de la meitat dels parcs infantils de la ciutat ha costat 1,5 milions d'euros, una inversió necessària, segons l'alcaldessa, que ara serà de gran utilitat pels més petits de la ciutat.
Els jocs infantils ens va agafar en ple Covid, que els anàvem a reformar, ho vam parar en plena pandèmia, però un cop es va poder tornar a recuperar la vora pública ens va semblar que havíem de fer un esforç per tenir-los enllestit en el menor temps possible, no? Sobretot amb una clara vocació. Ara els nens i nenes són molts i moltes els que no poden sortir de la ciutat i, per tant, troben en el parc l'únic element moltes vegades de distracció, sobretot si vivim en pisos petits, i, per tant, calia fer aquest esforç i crec que ho hem fet amb nota.
Ara bé, el govern local no es quedarà aquí i ja ha anunciat que vol construir una nova àrea als Marinals, al davant de l'escola Francesc Bellapart, que sigui 100% accessible pels infants amb necessitats de mobilitat especials.
Tots els parcs són accessibles, però a més a part de que siguin accessibles, aquest any 2021 també farem un parc en el costat d'una de les escoles d'educació especial també, que serà només i exclusivament per nens i nenes que van amb cadires de rodes o que tenen necessitats de mobilitat ja molt, molt concretes, que farem un parc també absolutament adaptat a les seves necessitats. Just abans, farà un mes, vaig tenir l'oportunitat com a alcaldessa d'anar amb alguns dels pares i mares que tenen nens i nenes que necessiten d'aquests jocs amb una major adaptació, i ja vam quedar amb ells i, per tant, al llarg de l'any que ve segur que en farem, que ho sigui específicament per aquests nens i nenes.
És previst que la construcció d'aquest espai comenci a finals del 2021 o principis del 2022.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
El català registra 500,000 de parlants menys en el conjunt del territori que fa 15 anys. Així ho ha alertat el Cafè de la Ràdio, la Plataforma per la Llengua. L'entitat també ha exposat que només un 32% dels habitants parlen el català com a primera llengua.
El membre de l'executiva de l'entitat, Diego Solà, assegura que el descens es concentra especialment en els col·lectius més joves, fet que atribueix a la manca de consum de l'oci en català. Solà ha explicat la importància que s'actuï en aquest àmbit al Cafè de la Ràdio.
El català és una llengua en retrocés, el català és una llengua en minorització. La immersió lingüística busca precisament rescatar aquesta situació, sortir d'aquesta situació. No hi ha una minorització del castellà. I el castellà i la plena competència en llengua castellana a l'escola està plenament garantit actualment.
La Plataforma per la Llengua ha facilitat aquestes dades com a reacció a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de fer un 25% de les classes en castellà. Des de l'entitat insten a preservar la llengua amb l'objectiu de garantir-ne la supervivència i demanen el compliment de la normativa vigent.
Nosaltres esperem exacte un respecte a la llei. A més, creiem que el nou marc legal el que permet a més també és treballar en la immersió lingüística en espais, diguem, extracurriculars, no? Les activitats extraescolars, activitats de lleure, és a dir, l'àmbit educatiu és molt més extens, no? Que no només l'aula, i per tant instem en aquest cas efectivament al govern, abans de prendre les mesures efectives i necessàries pel que fa a la sentència, mesures per garantir la competència en llengua catalana de tot l'alumnat, que és del que es tracta al final amb el model d'immersió.
En aquest sentit, l'organització considera que aquesta sentència és un nou atac al català i el consens que s'ha anat construint durant dècades.
El El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, diu a Sabadell que el 14F és una gran oportunitat per redreçar les coses.
Acompanyat dels líders locals, com l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, el tinent d'alcaldessa i diputat pel Giver i alguns alcaldes de la comarca, Iceta ha visitat la zona comercial de l'Avinguda Matadepera a Can Uriac. El primer secretari dels socialistes ha destacat la vitalitat del comerç i no ha estalviat crítiques al govern de la Generalitat per la gestió econòmica i el procés d'independència.
Nosaltres voldríem unir els catalans al voltant d'objectius compartits, acabar amb la divisió, amb l'erosió de les institucions i, sobretot, que Catalunya pugui avançar. I, per tant, al final, a les eleccions, o tenim més procés o tindrem més progrés. Una de dues.
Sobre les mesures imposades pel Departament de Salut per controlar la pandèmia, Iceta no ha volgut polemitzar, tot recordant que no és un moment per enfrontaments polítics.
Els municipis de Cerdanyola, Ripollet, Montcada, Barberà i Badia veuen amb bons ulls el projecte de construcció de l'Hospital Ernest Lluch, promès des del 2006 a la comarca.
Se'n beneficiaran 176.000 persones directament i alhora ajudarà a descongestionar el Taulip. Xavier Garcés, alcalde de Barberà, ho valora positivament.
Que es reivindicar justamente el que se nos equipare al resto de Catalunya en cuanto al Vallès Occidental es en que la asistencia primaria realmente...
No podem escoltar l'alcalde de Barberà. Els més crítics han estat els de la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell, que han obviat que d'aquí un mes i mig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya.
L'empresa sabadellenca Blauhaus ja està iniciant el seu quart projecte a la ciutat.
Blauhaus es dedica a la construcció de les típiques cases angleses de models prefabricats, tenint com a valors base la proximitat i la sostenibilitat. A més, Blauhaus es compromet a finalitzar la construcció en un termini de 3 mesos i amb la garantia que el cost del projecte ja està tancat.
L'Ajuntament de Sabadell renovarà la vela de l'Estruc, un equipament municipal que serveix d'espai de residència, creació i exhibició d'espectacles relacionats amb el món del circ a Catalunya. La Regidoria de Cultura ha aconseguit que la rehabilitació de l'espai es pagui a mitges amb la Generalitat de Catalunya. El cost del projecte és de 250.000 euros.
El portaveu del govern local, Pol Gibert, ha assegurat que han estat molts mesos de feina intensa per aconseguir aquest compromís del govern català, que aportarà 125.000 euros a la vela de l'Estruc. El també tinent d'alcaldessa ha explicat els motius de la inversió.
Doncs perquè aquest equipament doncs, estava ja bastant deteriorat en quant a la vela i així doncs, poder recuperar aquest espai que estigui dignificat i que es pugui fer la pràctica artística amb les millors de les condicions possibles. No? L'aportació que es farà, com us deia, són 250.000 euros a parts iguals entre Generalitat i Ajuntament i això es veurà doncs, amb una vela que, com bé sabeu, fa quasi 13 metres d'alçada, no? I 28 de diàmetre i que permet doncs, acollir a 400 persones actualment a la seva interior. No?
Els 250.000 euros serviran per adquirir una nova lona, els pals de l'estructura metàl·lica que la suporta i una graderia també renovada. Posteriorment, l'Ajuntament es farà càrrec de noves compres de material per acabar de renovar completament la vela i dotar-la tècnicament.
El taller de teatre infantil de la Joventut de la Faràndula ha creat més de 200 obres teatrals al llarg dels seus 40 anys d'història. L'entitat ha elaborat un recull d'experiències i apunts literaris en forma de llibre. Es titula Com una rialla i es presentarà d'aquí uns minuts de manera telemàtica.
Un dels membres de la comissió que l'ha elaborat, Arnau Solsona, ha estat alumne del taller i després monitor i coordinador i espera portar-hi la seva filla quan compleixi l'edat per fer-ho. De la mateixa manera que ho fan cada any més de 150 nens i nenes d'entre 6 i 14 anys. El faranduler diu al programa El Cafè que en 40 anys les han vist de tots colors, però ara s'han consolidat.
Ha tardat a consolidar-se, eh? Entremig hi han hagut anys de travessia en el desert, de menys grups, de pocs monitors, que costava trobar-los, inclús un any una mica més i va estar a punt de desaparèixer, però ha arribat a consolidar-se, a tenir aquestes llistes d'espera, a tenir aquesta fórmula d'èxit i bé, una mostra és que en el seu dia no hi havia extraescolars a les escoles i instituts. A dia d'avui tot institut té una escola de teatre que molts d'ells es miren o s'han nodrit de monitors sortint del TTI.
El taller extraescolar funciona a moda de pedrera d'actors, directors o guionistes. Ara acumulen més de 200 obres arxivades. A banda de les primeres versions i adaptacions, en la majoria de casos es tracta de textos de nova creació que els monitors van dedicar-se a escriure. La comissió del llibre s'ha centrat sobretot en l'element didàctic de les obres, ja que els 8 textos que conté la publicació es poden tornar a representar una altra vegada el dia de demà. Com una rialla es presenta a les 8 del vespre a través de la plataforma Zoom.
Torna l'espai de debat de l'afició. Torna el millor anàlisi dels partits. Torna la participació i tornen els premis. Torna La tertúlia del Centre d'Esports. Tribuna Preferent, cada dilluns a 8:15 del vespre a Ràdio Sabadell.
Fotografia Monistrol. Revelat digital i de negatiu. Fotos carnet. Àlbums digitals. Càmeres, objectius i tots els accessoris. El passeig de la plaça Major número 4 de Sabadell, just davant de l'Ajuntament. Monistrol, a través de l'objectiu des de 1916.
Azul 21 us desitja un bon Nadal. Mantes, cobrellits, tovalloles, trobareu un munt de regalets especials per a aquestes dates. Amb totes les mesures de seguretat contra la Covid-19, ens trobaràs a l'Avinguda Concòrdia i a la Creu de Barberà. Azul 21, la teva llar.
Llibreria Low Cost Rirrit. Tens un munt de llibres agafant pols a casa? Porta'ls, llibres gairebé nous a un preu gairebé impossible. Revenem, recomprem. Som a la plaça del Pipí de Sabadell. Rirrit, ens agrada rellegir.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat més general. I comencem parlant de l'Agència Europea del Medicament, que ha donat llum verda a la vacuna de Pfizer i BioNTech. Després de l'avaluació del Comitè de Científics, el regulador europeu ha donat l'autorització comercial de manera condicional. Això sí, aquesta vacuna es converteix en la primera a complir els rigorosos estàndards europeus. Un cop aprovada, la Comissió Europea ha de decidir si concedeix l'autorització provisional per comercialitzar-se a la Unió Europea. Es calcula que en 2 dies es podrà començar la vacunació al bloc comunitari. A tot això, Salvador Illa afirma que la vacuna serà efectiva contra la soca del Regne Unit. El ministre de Sanitat exposa que encara no se n'ha detectat cap cas a l'Estat i que no està acreditat que sigui més contagiosa. També afegir que a hores d'ara no es contemplen mesures de confinament més dur per Nadal, perquè creuen que no és necessari. Tot i això, ell admet que està preocupat per un possible canvi de tendència de les dades de la pandèmia que suposaria l'inici de la tercera onada. A Espanya suspèn tots els vols procedents del Regne Unit, excepte els residents a l'Estat. El govern espanyol ha pres aquesta mesura, que entrarà en vigor dimarts, conjuntament amb Portugal. Segons fonts de l'executiu, la mesura s'ha acordat després que s'hagi exposat a Brussel·les per la necessitat de prendre mesures coordinades. A banda d'això, també reforçarà la vigilància amb Gibraltar. Moment pels esports. El Centre d'Esports Sabadell passarà el Nadal en zona de descens, però només un punt de la salvació. Tot i l'heroic empat de dissabte contra el Castellón, la victòria d'ahir de l'Alcorcón contra el Cartagena ha tornat a arrossegar l'equip d'Antonio Hidalgo a les últimes 4 posicions. La part baixa d'aquesta lliga, Smartbank, però, ha quedat comprimida i conjunt el Requinat té just per sobre els 3 equips esmentats. Després d'encadenar el 4th partit sense perdre, Hidalgo destacava precisament aquesta igualtat.
És molt important sumar cada setmana, aquests punts al final de la temporada seran molt, tindran molt valor i bueno, jo crec que estem vius, jo crec que ha sigut mentalment i físicament aquest tram des del començament de la temporada fins avui una bogeria de partits, ens ha portat al límit.
Dissabte contra els Orelluts, el Sabadell tornava a estar contra les cordes abans del gol de Néstor Carol en el minut 93 de partit, el 6è consecutiu a última hora. El castellonenc, ex també del Castellón, ressaltava la importància d'aquest punt.
Com hem dit durant tota la setmana, no? Era important treure punts. Crec que hem estat, ha sigut un partit molt, molt igualat, amb ocasions per les dues parts, i crec que al final acabar l'any puntuant, no? Després de tots els partits que hem tingut que no hem pogut treure cap punt, crec que és important.
La 19a jornada es completa avui amb 3 partits i amb especial atenció el Tenerife-Girona. Amb una victòria tinerfenya, el Sabadell cauria a la 20a posició, però amb la salvació insistim encara un punt. La plantilla requinada ja es troba de vacances i no reprendrà els entrenaments fins al dilluns 28. Avui, a més, també s'ha fet oficial l'horari de la segona ronda de la Copa del Rei. Com va apuntar Ràdio Sabadell, el Penya Deportiva Sabadell es jugarà al Municipal de Santa Eulària d'Esriu a Terres Eivissenques novament el dijous 7 de gener a les 7. Encara en clau arlequinada, el juvenil A del centre d'esport s'ha enfilat fins a la tercera posició del seu subgrup de la divisió d'honor, aprofitant el dolç moment que viu. Ahir els de Miquillador es van imposar per un clar 3-0 al Cerdanyola. Miquel Ostrell feia justícia a la primera meitat estrenant el marcador, però no va ser fins a les acaballes quan el Sabadell va rematar la feina. El 2-0 el feia un Albert Ramis Luque, que després d'haver viatjat amb el primer equip a la Copa del Rei, li va tocar sortir des de la banqueta.
Primer de tot, molt contents per la victòria. Avui m'ha tocat sortir de banqueta, però bueno, ja vaig parlar amb el míster, tenia que sortir de revulsiu i fer-ho el millor possible. I molt content per la victòria i ens fiquem tercers i anem a Ebro amb molta confiança i amb ganes de guanyar.
Poc després, Ivan Bustamante feia el 3-0 definitiu. El Sabadell juvenil ha fet d'Olímpia un autèntic fortí. Cap derrota i 10 punts de 12 possibles. Diumenge, sense temps per pair els torrons, els de Miquillador visiten el camp de l'Ebro, un dels dos co-líders. I un grau per sota, Lliga Nacional, el Mercantil ha posat fi a la ratxa de 4 derrotes consecutives amb la victòria per 1-0 contra un Javac B que encara no ha puntuat. L'autor del gol en el minut 73 va ser Moluken Guzi, que reconeix que es van conjurar en la prèvia d'aquest partit perquè necessitaven guanyar-lo sí o sí.
Va costar molt. En la setmana havíem de posar-nos les piles perquè estàvem nerviosos, portàvem una ratxa perdent els partits i com sigui havíem de guanyar. I vam tenir una xerrada tot l'equip el dilluns, què havíem de millorar, què ens faltava a l'equip. I vam dir, bueno, va, doncs per l'equip i per l'entrenador i per tots els que ens recolzaven, vam dir, ens fiquem la pila aquesta setmana i intentem aquest cap de setmana treballant tots junts pues sortir d'aquesta mala ratxa.
Amb aquesta victòria, els blaugrana milloren un lloc la seva classificació i ara són sisens del seu subgrup amb 10 punts a quart del cinquè. Obrim bloc aquàtic perquè ara mateix ja en marxa a Castelló la Copa d'Espanya de Clubs en presència divisió d'honor del Club Natació Sabadell, una competició on participen 28 nedadors de l'entitat, però on l'important és el resultat col·lectiu. De moment, després de la primera sessió d'aquest matí, l'equip del club és segon en categoria femenina i cinquè a la masculina, a la plana i a les primeres espases de l'entitat, com ara Catacurró, Marina García o Àlex Castejón, entre d'altres. En el seu dia, el Natació Sabadell va renunciar a la Copa i amb l'arribada de Claudi Martí a la presidència s'ha tornat a establir a l'elit pujant des de l'última categoria. El mateix Martí ha demanat als representants del club que gaudeixin de la competició tenint en compte l'actual context.
Jo els he dit aquest dematí a les nois i noies, el primer que vull és que gaudiu i competiu disfrutant de poder fer-ho, no? Perquè amb les circumstàncies que estem, el primer que hem de fer és gaudir del que podem fer, no? I a partir d'aquí jo crec que és una competició molt, molt maca, és una competició que el club no havia d'haver sortit mai ni haver deixat, no? I que crec que els nedadors, els tècnics, tothom s'hi sent còmode.
El Real Canoe i el Sant Andreu dominen de moment en nois i en noies respectivament. Amb la jornada d'avui finalitzaran a les 9. En waterpolo, l'Astralpool Natació Sabadell femení ja es troba de vacances després del doble compromís del cap de setmana a la divisió d'honor. Dos partits sense massa història, saldats amb victòria 10-19 a la piscina del Catalunya i 18-4 a Canllong contra el Boadilla madrileny. Ara el calendari fa una aturada estranya. Amb el preolímpic al gener, la Lliga no reprèn fins al 13 de febrer contra el Sant Feliu. De fet, el compromís més immediat per les de David Palma serà la lligueta de l'Eurolliga el cap de setmana d'abans. Aquesta cita fa referència a Mati Ortiz, defensora de Boia de l'Astralpool.
Arribat a Europa, i més amb tot el que ha passat ara, totes les que arribarem amb unes ganes de tornar a revalidar un títol, que al final doncs, serà importantíssim a l'estar concentrades i al jugar, perquè de vegades aquí fem una mica la conya, no? Però és que és veritat, quasi sembla que guanyarà l'equip que menys positius tingui, no? o més hagi entrenat, o... Llavors això, no? Serà important doncs, també poder entrenar tot el que es pugui, equips una mica complicats i guerrers més que res, i doncs això, no? Serà afrontar-ho amb tota la il·lusió, amb la concentració que calgui, i ja està.
Recordem que l'Astralpool Natació Sabadell s'haurà de desplaçar a Berlín del 5 al 7 de febrer per enfrontar-se a l'Espandau alemany, al Dunajvarov hongarès i al Volagmeni grec a la fase de grups de l'Eurolliga. Un minut per 2:15. És moment de posar a punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 21 de desembre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Però ara no marxeu perquè arriba el Tribuna Preferent amb el Pau Vituri i després a 9:15 el Generació BCO. Que acabeu de passar un bon dilluns. Adéu-siau. We'll be right back.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.